David Trueba, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé, tu?
Bé, tot bé.
Sí? Ara sí. Parlarem de Pujol, de Ferrusola, de tot el que has fet, de tota la gent que has pogut parlar, però permeten 3 minuts i de seguida David Trueba, el món a RAC1.
El perquè de tot plegat.
Com esteu? I 4 minuts, estem començant la conversa amb el David Trueba. Ara, David, el tràiler que sentíem acaba amb unes lletres sobreimpressionades a la pantalla que deia, que diu, ara sí que toca. Trobaves a faltar una sèrie documental que explorés a fons la família Pujol?
Bueno, sí, jo crec que hi ha moltes coses i personatges que està molt bé, no?, d'explorar a fons. I un era el Pujol. Jo, quan em pregunten per el meu interès amb el personatge, jo sempre dic que és té una envergadura que si intentes fer una ficció, inventar un personatge com aquest amb les seves contradiccions, amb les seves llums, ombres, no et surt, no? Uh-huh.
El títol, La Sagrada Família, és teu?
No. El títol ja estava posat quan el Jordi Ferrerons em va contactar per si m'interessava participar, si m'interessava dirigir el projecte i començar, no sé, el contacte a les persones que havien de ser els testimonis, estructurar una miqueta la narrativa, tot això, però ja estava i és una de les coses que em va agradar, perquè penso que si hi ha un matís de sacralitat, no?, a la relació que té especialment el Jordi Pujol amb els catalans, no?, d'una generació, no?, d'un par de generacions.
Uh-huh. La Sagrada Família és una espècie de biòpic sobre la vida dels Pujol Ferrusola o una sèrie d'investigació sobre la presumpta corrupció que esquitxa la família? En què poseu el focus?
Més que una investigació, perquè no teníem els mitjans per intentar una investigació, era, jo crec, un intent de posar ordre i de posar un cert equilibri al retrat, no?, de la seva personalitat, al retrat de la seva peripècia vital i política, i també, per tant, la influència de l'entorn i la presència de l'entorn en la conformació total de la personalitat d'aquest personatge, no?, del Pujol. Mm.
Heu trobat moltes resistències a Catalunya a parlar de la família Pujol? Us heu endut molts nos?
Sí, alguns, però sempre comprensibles, no? Perquè hi ha molta gent que no té, jo crec, ganes de pisar xarcos, no? I això és normal, però hi ha molta gent que ha participat i alguns estan amb tu allà, que jo agraeix molt la seva participació, perquè com has fet tu a la conversa d'abans, no és tan important la meva opinió, no? És més important escoltar i sumar els testimonis per dotar la polifonia d'un cert equilibri, no?
Uh-huh. Pels que vulguin veure la sèrie, en quanta gent heu parlat?
Jo crec que eren més de 50 persones, però a la fi hem deixat alguns fora perquè era impossible de posar-los tot a la durada dels 4 episodis. Però sí, més de 50.
És una sèrie, perdó, que és una frase que m'horroritza, però perquè ho entenguem, molt picada. És a dir,
sí.
Estàs d'acord, eh? Que és a dir, no tens temps de parar i dir, bueno, no, és pam, pam, va picant, entra una opinió, en surt una altra, imatges antigues, imatges noves. És a dir, és molt picada. La llista de testimonis en ser una docusèrie tan picada és que és una llista llarguíssima.
Sí.
Ja en el primer episodi ja surt un dels fills que té protagonisme a la sèrie, que és el Josep Pujol. Uh-huh. Ferrusola. Va costar-vos molt, David, que algú de la família hi digués la seva?
Bueno, no, és que no era ni el plantejament de la docusèrie al principi, perquè jo pensava que el contacte amb la família era difícil i també no se considerava que quan fas una cosa que té un volum de crítica important, la gent que està a prop, la gent que fa part de la família no voldrà participar, no? Així que no, jo no vaig contactar amb ningú. I després de fer les entrevistes, perquè encara que el documental té una tensió i està s'ha picat, i jo sóc partidari de que no siguin les coses allargades, no? Per, com és la tele, allargarem això 5 episodis o 6, i hi ha un moment sempre que estàs mirant els episodis i estàs dient, venga, ja, arriba, no? Però he de dir-te que hi ha moltes converses que jo he fet amb molts testimonis, molt invitats, que jo pensava, quina pena no posar l'entrevista completa, perquè era com un programa d'entrevistes. Hi ha converses magnífiques de gent amb molta informació, i jo crec que han sigut per a mi un plaer, i crec que la gent també que estava a les converses, pues, disfrutava, no?, de parlar. Així que no penso mai a les absències i a les presències. I el Josep ens ha contactat. Ell pensava que l'ideal era que el seu germà gran fossi la presència familiar o la veu familiar, i ho hem intentat també amb ell i amb el seu advocat, però jo crec que han recomanat que no participés, i el propi Josep m'ha dit, jo podria fer-ho, i jo he dit, sí, encantat, no? I ell ha vingut i hem parlat, jo crec que han estat dues hores, amb un començament sempre amb una tensió increïble, però jo crec que s'ha relaxat, hem parlat de la seva vida familiar, de la distribució dels nens, dels fills, de la mare, del pare, i també després de la corrupció, dels negocis, de la sensació, no?, de la vida. És una persona que diu en un moment que tenia 17 anys quan el pare va ser elegit president de la Generalitat, i 40 quan ha deixat la Generalitat. Així que és una vida marcada, no?, per la dedicació política dels pares, i jo crec que això és una de les claus de tota la història de Pujol i de tota el que diguem l'entorn de Pujol. Aquest sacrifici de molta gent perquè el pare ha fet aquesta carrera increïble, no?, d'una rellevància total.
Heu arribat a... És a dir, aquesta és la pregunta que t'hauran fet a totes les entrevistes, eh? O que faran, que és, una, si t'interessava tenir el president Pujol en aquesta, amb el Jordi Pujol en aquesta sèrie. Segona, si en el cas que sigui que sí, si ho vau intentar, i és obvi que ha sigut que no, i si en algun moment tu has parlat amb ell per també saber la seva mirada de tot el que volies fer a la sèrie.
No, jo crec que sóc l'única persona que no ha estat amb ell mai. No he coincidit ni a un acte, ni a una coincidència al carrer, mai. No he estat mai. I he de dir-te que si ell, jo no sé, si m'haguessin proposat una entrevista amb ell, un retrat d'ell amb la seva veu, hauria fet una producció completament diferent. Perquè jo penso que quan és el testimoni principal, has de fer una consideració de que el que la gent, l'espectador, escoltarà ha de ser la seva veu. I jo sóc partidari de l'entrevista, és un gènere magnífic, però no ho contradiria, no? I deixaria parlar i que l'espectador, pues, trobi les seves conclusions amb la paraula d'en Jordi o amb la paraula d'un altre, no?, important personatge. Però en aquest cas la idea era contrària. La idea era fer un mosaic de opinions i de versions, no?, del personatge, també de persones que han estat a una etapa d'ell, a prop d'ell, o persones que han estudiat una altra etapa d'ell i que participen en uns episodis més que els altres, no? Però no tenia la possibilitat de fer una entrevista amb ell, i per tant el documental era una altra estratègia de treball. No?
Per tant, no el veu arribar ni a demanar.
No.
Val. Hi ha un nom que no surt tampoc, no sé si és per voluntat pròpia o perquè us va dir que no, que és l'Artur Mas.
Va dir que no.
Em sorprèn.
Sí, a mi també.
Sí que hi ha dues persones que apareixen, que estan aquí, efectivament, que són el Francesc Marc Álvaro i el Javier Melero. Melero, tu expliques que vas conèixer Jordi Pujol perquè vas treballar com a botones a Banca Catalana.
Sí. És així.
Com va aquella conversa?
Bueno, l'explico un llibre, però és una conversa, jo li faig una gestió, em sembla que li entrego un sobre de correu interior, i ell em pregunta com em dic, quant temps porto allí, i quan sent el meu cognom, pregunta, escolta, i aquest cognom d'on prové? I jo li dic, pues, de la part de Terol, propera a Tarragona, de la part de Mazaleón i tal. Llavors, ell té una informació, com sempre, enciclopèdica de tot allò, cosa que jo en aquell moment, pues, la veritat és que no tenia absolutament. Era un lloc on anava algun estiu i poca cosa més. El curiós és que aquesta conversa jo la tinc amb el Pujol quatre cops al llarg dels anys. Me'l vaig trobant i sempre me'l presenten, són trobades molt espaiades amb el temps, i sempre me'l presenten i sempre quan sent el meu cognom tenim exactament la mateixa conversa.
Tu a més expliques a la docuserie que tu vas ser l'advocat del Pujol fins que hi ha la famosa confessió. Sí. I allà ho deixes.
Poc abans, sí. Per? Una setmana abans.
Per?
Jo en un moment determinat trobo que tinc una situació ja d'incompatibilitat amb la defensa del Pujol. Defenso molts càrrecs del partit. Sé que la seva confessió ocasionarà un trasbals amb tota aquesta gent i, francament, arriba un moment en què trobo que no puc continuar, ni tècnicament ni deontològicament, que per mi és una font de problemes. Per mi i, òbviament, pel client.
Per cert, perdoneu que us dic una notícia a última hora, el TSJ absol Roger de Torrent i els membres de la mesa del Parlament a qui vaig jutjar per haver permès dues votacions simbòliques relacionades amb el procés i amb la monarquia. Benet Iñigo, des del TSJ, endavant.
Doncs sí, ho acabem de saber, la sentència del TSJ considera que els membres d'aquella mesa no van desobeir el Tribunal Constitucional quan van permetre dues votacions. Recordem que una era per reprovar la monarquia i l'altra era a favor del dret a l'autodeterminació, una sentència que acabem de saber i que és per majoria, és a dir, dels tres membres del Tribunal, dos estan d'acord amb l'absolució i és el resultat final, però també hi ha un vot particular que considera que sí que van desobeir el Tribunal Constitucional permetent aquelles votacions. Aquí la clau del cas és que com s'interpretava l'ordre del Tribunal Constitucional que deia als membres de la mesa que havien de paralitzar qualsevol votació que fos d'impuls al procés sobiranista. Clar, estem parlant d'unes votacions que es van fer molt més tard del moment àlgid del procés i segons els dos magistrats que, diguem, estan imposat en aquesta sentència, no hi havia una voluntat dolosa de desobeir, perquè fins i tot els lletrats del Parlament tenien dubtes si aquestes dues resolucions simbòliques, com deies, doncs estaven prohibides per aquesta decisió o per aquesta ordre del TC o no. I com que hi havia aquests dubtes si això entrava dins del veto o no, considera que Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado les van tirar endavant sense, diguem-ne, saber si realment estaven prohibides o no.
Algun comentari, Letrado Melero?
No, vull dir, em congratulo, que a més aquesta és la defensa que ja es va portar des del primer moment amb els membres de les anteriors meses del Parlament, i que em sembla que era una qüestió, en fi, que per mi encara és incomprensible que hi hagués condemnes en un Parlament que es pot votar de tot, que s'han votat adhesions a la causa palestina, que s'han votat les coses més inversemblants que només tenen un valor declaratiu. Vull dir, com es pot considerar que això té una eficàcia normativa capaç de contravenir una resolució d'un tribunal.
I tots apunts amb el que dius. Primer, el Parlament té reconegut iniciativa de reforma constitucional, per tant, allò de dir que només pot parlar d'allò que són les seves competències, són molt àmplies, i per posar un contrapunt, el Parlament d'Extremadura va votar a favor d'una resolució per aplicar el 155 a Catalunya, que crec que aplicar el 155 a Catalunya no és competència del Parlament d'Extremadura i no va passar absolutament res.
Sí, completament d'acord.
Continuem amb el tema Pujol. Has dit per incompatibilitats,
sí,
Melero?
Sí, sí.
Per incompatibilitats.
Deontològica i tècnica.
Tu ja ho sabies, el que anava a confessar setmanes abans o no? Abans de plegar?
Sí, no amb detall, però sí, sí que ho sabia.
Allò va ser el detonant?
En bona part.
En bona part. Per?
Ja està.
Perfecte. Tu creus que la família no va mesurar adequadament els riscos d'aquella confessió?
Ja està.
Vale.
Però va dir una altra vegada, va dir que ell els va recomanar que no ho fes, no, Javier?
Sí, això ja és una altra qüestió. La pregunta era si la família va mesurar correctament. I dic que ja està.
Sí, clar, és que el dubte que hi ha, David, és com pot ser que algú tan hàbil a nivell comunicatiu com el president, com el Jordi Pujol, no en veiés els riscos.
Bueno, perquè jo crec que hi ha una qüestió íntima i personal, i jo crec que molt particular d'ell, que es resol d'aquesta manera una miqueta, jo crec que precipitada i visceral, però que transparenta moltes coses, jo crec, de la seva personalitat, o vull creure.
De fet, el Francesc Marc narra en aquesta docusèrie molt recomanable, La Sagrada Família, la reunió que va tenir lloc a casa de Jordi Pujol i Marta Ferrusola a la Ronda General Mitre de Barcelona, en què es decideix que la família decideix que el pare faci la confessió de la famosa deixa de l'avi Florenci. Com va anar aquella trobada, Francesc Marc?
Doncs sí, jo com que no sóc lletrat puc explicar coses. Diguem, no tinc aquest compromís professional. El que hi ha, i el que ha transcendit i és així, és que hi ha una disputa entre a l'interior de la família sobre l'estratègia a seguir. I, per tant, no tothom està d'acord amb la confessió i, de fet, alguns germans s'enfronten per aquesta qüestió. Diguem-ho en grans trets que el fill gran, el primogènit, conegut com en Júnior, és el que creu que la confessió és la línia adequada perquè passarà. És a dir, li ve a dir amb el seu pare: ara confessaràs, hi haurà un cert embolic, un cert soroll, però passarà. Mentre altres, entre ells en Oriol, són de l'opinió, jo crec que en aquest cas molt més encertada, que no passarà. És a dir, que alerta amb la confessió. I es produeix un xoc entre germans molt fort, que finalment guanya el primogènit, i per això, entre d'altres coses que sap en Melero i que tenen a veure també amb l'enfocament de tipus tècnic, acaba fent la confessió.
I Marta Ferrusola quin paper juga en tot això?
Marta Ferrusola normalment tendeix a estar sempre d'acord amb el primogènit.
Hi ha un factor que apuntava ara el David, que crec que és important i que explica una mica el que va arribar a passar en el seu moment. Jordi Pujol és un personatge impossible de definir en poques paraules. És molt polièdric i quan més el coneixes, més complexa és la personalitat, no? Llavors, ell té dues qüestions que han marcat, tres qüestions fonamentals que han marcat la seva vida. Una és coneguda, quan es casa amb la Marta Ferrusola i diu allò de, escolta, en aquest matrimoni serem tres, tu, jo i Catalunya.
Bueno, si el primer, capítol ja es veu.
I que ja dius, això ja no és normal, no? No sembla que sigui una cosa. Però hi ha una altra qüestió, dues qüestions més, que són que una vinculada directament a aquest punt i una altra que és una forma més íntima. Jordi Pujol és una persona creient, és religiós. I aquest factor, és un religiós, és un creient imperfecte, com ell diu, no? De fins i tot en algun moment justificar-se alguns pecats que pugui fer. Per això el condiciona molt a l'hora de prendre decisions. I llavors hi ha un altre...
És creient catòlic.
Creient catòlic, exacte. I després hi ha una segona part...
Perdona, un incís. Ell sempre diu, quan li pregunten sobre quin tipus de catòlic és, diu, soc un soldat derrotat del papa Montini.
Exactament, és una bona... Llavors hi ha una altra part, que és el tema de la família. El tema de la família, per anar molt ràpids, és no dic que sigui una família fracassada, però ell, com a pare, admet que ha fracassat. A mi m'ha dit, personalment, i hi ha coses que, evidentment, no formen part d'unes converses molt, molt privades, diu, jo he sigut un mal pare pels meus fills. I això explica que en un moment determinat, quan es produeix aquest fet, i el que explicava en Francesc Marc, aquesta reunió que es té a casa seva i discuteixen a veure com hem de resoldre-ho, perquè hi ha una part de la família que està molt contra les cordes, doncs ell es sent amb l'obligació moral de fer aquest pas endavant i dir, escolta, doncs ja assumiré jo la responsabilitat, perquè efectivament ha sigut un mal pare pels seus fills, en paraules seves, en paraules seves.
Melero, volia fer una acotació breu?
Sí, bueno, en el mateix sentit, jo vaig tenir una conversa amb ell el mateix dia que va fer públic el document amb la confessió, i jo li vaig dir, escolta, vostè es pensa que la gent ho entendrà i que acabarà perdonant, però la gent no és així. Mm. I ell em va dir que jo era un pessimista, que no confiava en el bon criteri de la humanitat. I vaig haver de dir-li que sí, i que el que m'estranyava profundament per una persona que s'havia dedicat a la política tants anys és que ell no compartís el meu criteri.
David,
que això de la paternitat i de la sensació de culpa per als fills i per que has, has perdut molt de temps a la teva feina i no a, a casa. Jo crec que és una sensació general, però que no és l'explicació de tot. En Pujol estaria bé que haguessi parlat amb la meva mare, perquè quan jo li vaig demanar a la meva mare, que eren 8 fills i havia tingut 8 fills, li vaig demanar que si em donava un consell per la paternitat quan la meva filla va nació i tal, la meva mare em va dir, bueno, amb això de la paternitat i la maternitat, facis el que facis, fill meu, pensa que sempre fracassaràs, no? I jo crec que és un consell que està bé per a aquest sentiment de culpa que a vegades és molt... Que vol, vull, amb aquest sentiment la gent vol explicar moltes coses, molt... massa coses, jo crec, no?
Estic d'acord amb el David en el sentit que tota la narrativa aquesta funciona, però, però no, no li podem donar un valor tan, tan absolut, tot i que és important, no dic que no. I que hi ha angles morts de la seva actuació que tenen més a veure amb una qüestió no menys important, que és que els fills, justament, és la meva tesi, mai van entendre, la majoria dels fills no van entendre mai el significat profund històric del pare.
Per tant, per entendre'ns, van ser més mals fills ell que no...
Bueno, jo modestament ho he resumit amb un títol, jo ho he resumit amb un titular que és el principal enemic d'en Pujol ha estat els Pujol.
És una tragèdia familiar. Jo volia comentar...
Sí, i l'Anna em sembla que també. Sí,
que a mi el títol, no he vist la docu-sèrie, tinc moltes ganes de veure-la, però el títol de la Sagrada Família em sembla espectacularment bo pels múltiples sentits que pot tenir. Primer, perquè és veritat que jo quan hi ha la confessió, és literalment una confessió que busca una expiació i busca una absolució. És a dir, és, i probablement el que no va entendre Jordi Pujol és que Catalunya ja no era la Catalunya catòlica que ell havia pensat moltes vegades, i que probablement aquests paràmetres de confessió, expiació i perdó, que és el que li deia el Xavier Melero, no tenen per què donar-se així. Però és que a més també la Sagrada Família em sembla fantàstic perquè l'impacte emocional que va provocar la confessió de Pujol en una part del país, no en tot el país, però en una part del país, a mi em va... Si jo vaig descobrir en aquell moment, i ho dic així, des de la meva innocència, que hi havia gent que tenia retrats de Jordi Pujol al menjador de casa, que era una cosa que, bueno, a mi em sorprenia, una cosa... Jo venia de la Catalunya de Pagui Pujol, que Pagui Pujol no venia de la Catalunya dels retrats al menjador de casa de Jordi Pujol, per tant, era una cosa que en la meva joventut em sorprenia molt, i que van decidir treure'ls. És a dir, que realment va ser un impacte en una part de l'imaginari col·lectiu de Catalunya d'una enormitat. O sigui, no va fallar un polític, no va haver-hi una corrupció, va haver-hi una caiguda moral d'una part d'un imaginari del país. I després, deixa'm acabar,
sisplau,
ràpidament, la Sagrada Família també, perquè jo crec que el relat que es va intentar imposar i que s'intentarà imposar en el futur és el que dèieu de la família. És a dir, Pujol es va sacrificar pel país, per construir Catalunya, i per això va tindre que abandonar la família. I va tindre que permetre girar els ulls davant de la família perquè es va sacrificar pel país, no? No lloreix per mi, Argentina. Sí. I davant d'això, el país... hi haurà d'haver... El país, aquesta part del país que viuen aquests relats, ha de veure si li perdona o no li perdona aquest pecat que el va fer per fer gran Catalunya.
No, jo estic d'acord amb el Francesc Maràlvaro i amb el Toleva, que Pujol és una persona molt polièdrica, però jo crec que i que els fills han estat més mals fills que ell i mal pare, perquè desgraciadament doncs tota la gent que treballem i tenim fills i que sempre tenim aquesta culpa de que no els hi hem dedicat prou temps, doncs això és una cosa molt global que no crec que sigui exclusiva pas dels polítics. De tota manera, jo crec que la història posarà a tothom al seu lloc, i que d'una banda ni era una persona tan íntegra i un sant que teníem que tenir un retrat a tots els menjadors, ni tampoc ha estat un malvat, al contrari, jo crec que la història el posarà en el seu lloc, més les llums que les ombres, perquè sens dubte el legat polític de Jordi Pujol jo crec que és bàsic i fonamental per allò que ell sempre deia, és a dir, un país ha de tenir una casa i una ànima. La casa de Catalunya, segons ell, ja estava construïda i faltava construir l'ànima, i jo crec que això és el que quedarà, perquè en definitiva la ciutadania jo crec que sí que pot entendre que després del franquisme doncs algú tingués diners fora perquè no era massa segur tenir-los aquí, i això és el que crec que ell va pensar. Després, el sentiment religiós, els fills, la corrupció, el nepotisme del poder, jo crec que és més culpa dels altres que no pas d'ell.
D'aquí uns moments amb David Turba continuarem parlant d'aquesta sèrie, repeteixo, La Sagrada Família, HBO Max, i vull parlar amb ell de l'Operació Catalunya, que també surt en aquesta docu-sèrie, I sobretot també de si el David Trueba, més enllà del que cadascú pugui opinar després de veure la sèrie, si ha tret les seves pròpies conclusions. I després al final li preguntaré a David Trueba què està fent ara i si és veritat que, com va dir ell, estava preparant una altra sèrie vinculat a un altre nom propi. D'aquí uns moments.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Uns alumbes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un milió i mig de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a l'heroimerlin.es.
Ma mare diu que se'n va al Tibet a netejar-se els xakras. I jo que li vaig comprar aquell bol tibetà perquè no sabia què regalar-li. Quan t'agafa per alguna cosa, t'agafa molt fort. Com quan descobreixis que tens el Seat Arona amb manteniment, assegurança i assistència en carretera per 7 euros al dia amb MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta'n les condicions a seat.es.
T'ho he de confessar. Jo també pensava que el gestor administratiu només feia la renda, però em va solucionar un problema a la feina i ara li consulto tot. L'herència, la jubilació, els papers del cotxe i fins i tot la venda del pis. No t'estalvis una consulta, estalvia't un problema.
Gestors administratius, professionals, propers, pràctics. Gestors.cat.
10 dies de Black Friday a Clarent. Et retornem el 100% de les teves compres. T'esperem. Viu amb nosaltres el Black Friday fins al 26 de novembre a totes les nostres botigues. Clarel, sempre a prop. Consulta'n les condicions a la teva botiga.
Per Nadal pots explicar allò típic, que t'han portat no sé quin regal, o que si el dinar familiar no sé què, o pots triar entre la Romana, la Riviera Maya, Egipte o Platja Bàvaro i explicar que te n'has anat de volta amb Soltour amb fins a un 25% de descompte. Perquè les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Són les 10 i 32 minuts. Continuem parlant amb David Trueba, director d'aquesta docusèrie, que té 4 capítols d'uns 45-50 minuts, que demà els trobareu tots a HBO Max, aquesta plataforma, i aquesta nit ja podreu veure qui tingui més pressa de Max el primer dels 4 capítols. Amb el David Trueba parlàvem també, vaja, d'aquesta sèrie, quan parlàvem d'aquesta sèrie, parlàvem també ara, abans, amb aquest Next de l'Operació Catalunya. A la sèrie expliqueu que si al final tot acaba sortint a la llum és per la guerra bruta de l'Estat a Catalunya, aquella famosa Operació Catalunya. Com va anar tot allò segons el que has arribat com a conclusió, David?
Bueno, jo crec que encara hi ha moltes coses a investigar i jo crec que no hi ha molt interès a proseguir les investigacions, així que serà difícil que arribem a conclusions definitives, però el que sembla és que el govern Rajoy estava desesperat en la lluita contra el creixement de l'independentisme i això ha propiciat una mica d'alteració dels ordres de permisos legals hi ha un grup, jo crec, de policial i un grup que ha començat a treballar amb unes interessos particulars i amb, bueno, ja sabem que han contactat amb gent de la premsa, han contactat amb gent de les finances i han començat un atac que no era pues, ni justificat ni legal i que, bueno, en unes ocasions el que s'han trobat o han proposat a la gent eren mentides, en altres eren informacions obtenides de manera subreptícia i legal i que segurament quan arribi al judici, aquí està el Xavier Melero que sap molt més que jo d'això, quan arribi al judici estaran contaminades perquè quan les proves s'obtén d'una manera pues que no és la ortodoxa, pues això significa un problema per al tribunal.
Mira si estan contaminades aquestes proves, David, que a l'escrit d'acusació de la Fiscalia de la família Pujol, les declaracions de la Victoria Álvarez i del Javier de la Rosa, el fiscal no les demana per judici. I t'imagina't, la pròpia Fiscalia, la percepció que té de que aquelles proves estan viciades des del primer segon.
En el documental també reveleu que Jorge Fernández Díaz es va reunir amb el Jordi Pujol perquè es posicionés clarament en contra de la independència. Què li va contestar?
Pues, bueno, està el documental.
Ah, jo sabia que era. Bravo.
M'ho has posat.
Ja. Oh, sí, sí, semblava Dembélé i tu a rematar Lewandowski.
És que, no, además, no sóc jo el testic d'aquest moment, sí, sinó que és una persona que el conta, no? I és millor que el conti ell, perquè si no sembla que vaig estar jo amb el, sí, Fernández Díaz.
Perfecte. Perfecte, Lewandowski. Temps després, el mateix comissari Villarejo es reuneix amb un dels fills, amb en Josep Pujol, ell mateix ho explica. Veu intentar entrevistar el comissari Villarejo, David?
Això també és significatiu, aquesta reunió, sí, significativa. No ho vam intentar perquè jo crec que també és un testimoni que és de part, que és un testimoni que té interessos i en aquest cas està en procés judicial, així que totes les coses que diu i fa representen la seva defensa i no la seva búsqueda de la llibertat. I jo crec que això la premsa ha de tenir-lo també anar en compte amb aquests testimonis, no?
Heu volgut parlar amb Jorge Fernández Díaz?
Jo crec que ho hem intentat també, però
no.
Sí, amb alguns també del PP català que ens han dit que no, que era incòmoda.
Incòmoda?
Sí.
Ja. Has arribat
bueno, és que això jo crec que també té un procés judicial, així que has de comprendre que hi ha persones que prefereixen defender-se quan arribi el moment legal de fer-ho i no fer-ho en entrevistes i així, però bueno, ells decideixen el que fan.
Suposo que també amb Alicia Sánchez Camacho.
Exacte.
És ella que va dir que era incòmoda?
Sí, bueno, jo crec que volia passar full, no? I una altra pàgina de la seva vida, perquè aquesta reunió també de la Camarga pues és un dels hitos, no? D'aquesta lluita desesperada per trobar coses que posen un pal a les rodes d'aquesta bicicleta independentista que marxava a tota velocitat, no?
Allà comença tot i un personatge, no sé si heu pogut parlar amb ell, ho heu intentat, amb el Jorge Moragas, que és un home molt important amb aquests anys i que mou els fils de la declaració de la Victoria Álvarez i està desaparegut en combat amb la carrera diplomàtica, crec.
Sí. Bueno, no. A Filipines. D'ambaixador d'Espanya a Filipines.
Que, per cert, diu una cosa... ara deia una cosa el Javier Milero sobre Victoria Álvarez i sobre Javier de la Rosa, que no ha acceptat la fiscalia ni tan sols aquestes proves. Ara el Jordi de Planell, des de la redacció, m'envia que ja han condemnat l'exnúmero 2 de la policia, Eugenio Pino, per haver entregat un pendrive amb informació comprometedora per la família Pujol, perquè mai no va ser explicar com l'havia obtingut. I, de fet, a Pino li ha caigut un any de presó, que és, no oblidem també, que és l'únic condemnat en aquests moments d'això que s'anomena la policia patriòtica. Arribar al punt de... Bé, entrevisteu, per cert, els fiscals de Banca Catalana, i un d'ells, que després va ser el cap de la Fiscalia de Catalunya, es queixa que als anys 90 no confessava ni Déu.
Sí, jo crec que això és la clau de les investigacions o de les, perquè també es parla del periodisme que no ha fet la seva feina. Jo crec que hi ha molta gent que intenta fer la feina contra la corrupció, la finançació il·legal dels partits, però el que s'han trobat és un silenci dels perjudicats, un silenci total de la gent que era extorsionada, i això passa... És impossible fer una investigació si les víctimes o els perjudicats no volen participar.
Bueno, perdona, David, en el documental surt Pasqual... surt la imatge de Pasqual Maragall en aquell famós dia al Parlament, sí, dient... El 3%. El 2005, el propi Pasqual Maragall es va haver de fer marxa enrere, allò que ara anomena la recollida de cable, quan va afirmar que el Parlament, que Convergència tenia el problema del 3%.
Exactament, jo crec que això també és un hito, no? Que explica moltes coses, no? No és solo gent que no fa la feina, és que has de si fas una acusació, l'acusació ha de ser una acusació real i amb proves. No, això no és un rumor, no? El problema és que jo crec, i si em preguntes per la meva percepció, jo crec que hi ha moltes ramificacions, que la corrupció no és mai una ramificació única que està en una persona o en un partit. Jo crec que és una ramificació social, i que a vegades també el que considerem la corrupció a Catalunya és també una corrupció que té molt a veure amb l'estat espanyol, amb una coincidència d'interessos, amb una coincidència de persones, de pactes, i això complica encara més les coses, perquè hi ha un moment que un estat és partidari de revelar una corrupció, i hi ha un altre moment al que és partidari és d'ocultar-la.
De fet, a la sèrie hi ha aquella teoria sobre per què Maragall va dir allò aquell dia, que és que havia llegit un article de l'Antonio Franco al periòdico, no?
Jo crec que era portada al periòdico aquell dia, crec recordar que era portada. A 4 o 5 columnes.
Sí, sí, Antonio Franco ha sigut un testimoni molt important, perquè hem fet el documental al moment del temps de confinament i ell estava molt malalt i ha vingut a parlar amb totes les precaucions com tots i tal, però sí, i ha contat aquesta història que jo no sabia, no? Però que ell pensava que Maragall havia llegit era un editorial del periòdico, com has dit, que això li ha donat una idea al moment que estava atacat al Parlament per l'assumpte del Carmel, no? I l'Artur Mas l'atacava amb una... Bueno, com aquesta insídia que tenen sempre les discussions al Parlament, no? Al Parlament espanyol, al català, i ell ha sortit amb això, no? com una, no sé, una invectiva una miqueta visceral, i després, ha hagut de recular.
Bueno, el que li deia no era Maragallada, potser, però en tot cas, si la memòria no em falla, quan parles de la recollida de cable de Maragall, és perquè en aquell moment Maragall era president, Mas estava a l'oposició, s'estava negociant el nou estatut, calia la concurrència de Convergència en aquell moment, i crec que Mas, amb un to mínimament amenaçador, li va dir: amb aquesta afirmació o alguna cosa així, donem per acabada la legislatura.
Vostè s'acaba de carregar la legislatura.
I llavors, jo no sé si va ser el mateix ple a la següent intervenció.
No, la següent intervenció.
Mireu el documental.
Ja va recollir cable.
Mireu el documental, Francesc. Marc, digues.
No, per acabar d'entendre això que deia el David, que a vegades no es podia provar, dos informacions. La primera és que l'any 92 es produeix una batalla dins de Convergència entre en Pujol i en Roca, que és una batalla que es vesteix com una narrativa sobre qui pot participar al govern d'Espanya o no, si Miquel Roca havia de ser ministre o no, però per sota d'això hi havia un altre tema, que era el control del partit i de les finances del partit. I el que acaba passant amb aquesta batalla és que el control de les finances del partit el perd la gent d'en Miquel Roca i el guanya el primogènit, que és qui acaba sent l'home de les finances del partit. Això explica algunes coses. I l'altra cosa, que és de demostrar qui fa què, doncs mira, jo me la vaig trobar, perquè l'any 2003 publico la primera versió del meu llibre sobre en Pujol, i a mi hi ha gent que m'explica moltes coses del primogènit, del júnior, moltes peripècies, i el que passa que, clar, tu les has de posar en un llibre o no, i jo ho vaig consultar amb l'advocat de l'editorial del grup 62, i en aquell moment la solució va ser per explicar, per exemple, un paper que havia fet en Jordi Pujol Ferrusola en la compra-venda d'un edifici oficial que va aparèixer com intermediari sobtat de l'operació, per explicar-ho, que jo ho explicava l'any 2003, vaig haver de redactar-ho de tal manera que, diguem, l'interessat no em pogués portar als tribunals. I vaig, d'acord amb l'advocat de l'editorial, van posar una persona molt semblant. Jordi Pujol Ferrusola va aparèixer el dia de la reunió per tancar el pacte i de cop i volta es va oferir per ser l'intermediari. Clar, perquè el mateix advocat de l'editorial va dir, és que si poses que és ell, ens pot fotre una querella tu i a l'editorial. Estem en aquest paradigma, per entendre. De tota manera, això es va publicar i vull dir que, i ho sap molt bé el Melero, un problema de les situacions que tenen a veure amb el primogènit és que tothom explicava coses, però no hi havia res probatori.
Això que explicava el Francesc Marc, que surt a la docusèrie fent referència a la Conselleria d'Educació, era?
Correcte.
Educació. Sí. Educació. Per acabar aquest tema, tot això, les conclusions que tu has arribat després de rodar aquesta sèrie, David, quines han estat?
Bueno, jo crec que és molt semblant a la pregunta que demanem als testimonis al final del documental. Hi ha una zona d'ombra, hi ha una zona que té molt a veure amb aquests negocis particulars i també amb el gran, jo crec, pedra de toc de la corrupció política, que és el finançament dels partits, no? La gent sap que una campanya promocional és molt important i molt definitiva, però també té un cost, i això sempre és un vici de salida, de sortida a la dinàmica política. I després, la personalitat d'ell, no? Jo crec que tothom sap que és una persona, com deia, com comentàveis abans, que té l'estat al cap, que té una cultura política que és un pura sangre, no? Jo crec de la professió política, i això ha estat també un significatiu a la seva tasca de govern. Ha sigut, jo crec, un president que ha fet moltes coses i que Catalunya l'agraeix moltes coses, però també jo crec que no sabrem moltes coses que quedaran allí ocultes, perquè també és la voluntat que quedin ocultes.
Jordi, deixes fer-li una pregunta?
I tant.
No, és que ha dit una cosa que ho he trobat superinteressant, que diu que hi va haver un temps a Espanya on tothom sabia el que feia el rei, i a Catalunya tothom el que feien els fills del Pujol, i hi havia, doncs, això, un acord per no fer-ho públic. I ara, doncs sí, ara s'ha aixecat la veda i es pot parlar de tot amb llibertat. On creus que ara aquests que decideixen aquestes coses han posat el focus de lo que cal i no cal parlar?
Bueno, jo crec que ha sigut la societat també, no? Jo crec que hi havia una cosa als anys 80 que era més important que la veritat, que era la estabilitat. Era un país que no tenia la estabilitat, que tenia problemes amb les forces autoritàries, que tenia problemes de significació de les nacionalitats del país, que tenia molts problemes. Jo crec que la gent, especialment la gent de l'elite del poder, però també jo crec que la societat en general preferia la estabilitat a la veritat. I després de les grans crisis, jo crec que la gent està més per la veritat i no té tant por, no? Perquè les coses no siguin... Hem considerat que l'inestabilitat és una de les característiques típiques de les democràcies, no? I que no és mala del tot. A vegades parlem de l'inestabilitat com una cosa que és molt crítica per l'economia, és molt crítica per la convivència, per tot això, però jo crec que l'absència d'inestabilitat, una estabilitat falsa, és encara pitjor.
Per acabar, David, la família ha vist la sèrie? O Jordi Pujol ha vist la sèrie, ho saps?
No ho sé, però jo crec que no, encara no, però m'agradaria que la vegessin, sí.
Què estàs fent ara, al marge de promocionar aquesta sèrie?
Pues estic preparant coses, però sí, m'has demanat abans, jo crec que hi ha alguns personatges que són interessants, que són generacionalment relacionats amb Jordi Pujol, que són interessants, i quan em proposen coses que té a veure amb ells, pues m'interessen.
Per exemple
la Casa Real, per exemple Felipe González.
El pròxim serà Casa Real o Felipe González?
Pues això no depèn de mi, perquè hi ha sempre les plataformes, els criteris, les televisions. Tu saps que quan treballes per les productores i les televisions, el que tu penses i el que tu els que són les teves prioritats no importen, són les seves prioritats. Aleshores has de trobar la teva oportunitat per fer les coses que t'agraden, però amb la col·laboració d'ells, no? I la programació no depèn de mi, però estan fetes i treballem amb això.
Tu, escollir per escollir, preferiries seguir amb la Casa Reial o per Felipe González?
Bueno, jo crec que l'ordre ideal seria ser Casa Reial i després Felipe, sí.
Quan dius Casa Reial, algun personatge de dins de la Casa Reial, no tota la Casa Reial en si, perquè això és molt gran.
Això et pot contar, no és un secret. Hem fet una docusèrie també que té a la reina Sofia com fil conductor de la sèrie, perquè és una biografia interessant i amb unes ramificacions també europees, internacionals, que estan molt bé, però això ens dona l'oportunitat de parlar de la visió de l'estat espanyol de la realesa i de la monarquia.
És veritat, perquè tothom parla molt del rei emèrit, tothom parla molt de Corina, ara, tothom parla molt dels reis actuals, però sí, la reina Sofia es parla, però està allà com la cançó del Serrat, escondida tras les canyes.
I el títol és La professional, o quin és el títol?
No, el títol és La vida real.
La vida real.
Wow. Ostres, que bo. Ostres, que bo. Ja heu començat a treballar-la, per això?
Sí.
Ah, ja l'ha començat a treballar, a rodar,
sí,
també.
Està acabada, sí.
Ah, ja està acabada i tot.
Està acabada i tot. És que això del Pujol ho havíem acabat ja fa uns mesos, eh?
O sigui, la de la reina Sofia està acabada.
Per això et dic que la emissió no sempre et correspon a l'ordre en què fas les coses, no?
Uh-huh. I la del Felipe González?
La del Felipe és diferent, perquè en aquest cas sí em van contactar per fer una entrevista amb ell. Així que la del Felipe és més la seva veu, no? Això que parlaven abans, no? Que si hagués estat del Jordi Pujol i jo, pues seria una sèrie completament diferent, un documental completament diferent, perquè parlaria ell i jo posaria les preguntes i trataria de trobar un equilibri, una veritat, però amb el seu testimoni principal. I en el cas de Felipe és el seu testimoni, ja veurem, perquè es complien els 40 anys de l'arribada al poder, i també jo crec que era interessant. Són personatges que a mi, no sé a vosaltres, però a mi em fa són personatges que m'he peleat tota la meva joventut amb ells, no? Perquè jo he sigut una persona, crec, crítica, rebel, impertinent, i ara pues trobo un ordre lògic a parlar d'ells amb una tranquil·litat, no? Jo me'n recordo que l'any 94 vaig estar censurat a la televisió espanyola, era el govern socialista, per unes per la participació del Quim Monzó i aquestes coses.
Sí, el peor programa de la setmana, no era?
El peor programa de la setmana, La Casa Real. I ara, quan la gent parla tant del rei, de l'emèrit i de les coses que ha fet, i si s'ha acostat amb això, si ha fet aquesta història, els diners, el tal, jo sempre penso, bueno, al 94 no parlava ningú, era un silenci total, era una... I no sé, jo crec que hem de fer justícia també al context, no? Les coses passen en un context i tu ets una persona a un moment donat de la teva vida i després arribes a un equilibri, però recordes les coses. Així que quan hi ha tants valents ara, jo sempre penso on estaven les valenties, no?
Sí. Escolta, abans d'acabar, qui són els protagonistes de... els protagonistes de la sèrie de la reina Sofia?
Els protagonistes, vols dir els testimonis?
Els són allò que sí.
Bueno, hi ha molts. És molt similar al del Pujol, perquè ho hem fet a la mateixa producció. És l'única cosa que m'ha passat a la meva vida professional d'acabar un treball mostrar-ho als que t'han encarregat el treball i a la sortida de la reunió encarregar-te una altra. És una, jo crec que és una cosa que ha estat molt bé, i jo crec que és un mèrit del grup, de l'equip amb el que havien treballat al Puyol, que té redactors, està l'Àlice Cubero, està el Joan Domingo, està el Jordi Ferrero, són gent molt, molt valuosa, i això ha fet que ens encarreguessin immediatament una altra, i hem trobat aquesta història de la reina, i jo crec que serà també interessant. Hi ha molts testimonis, hi ha persones molt diferents al cas Puyol, perquè són persones amb una relació més intensa amb, jo crec, que la corte, però hi ha alguns coincidents, hi ha alguns que repeteixen.
Hi ha una cosa que m'has d'explicar, perquè acabo de rebre un missatge,
sí.
No diré d'aquí, perquè no ho puc dir, que em diu, diu, és una pena que el David Toreba no hagi detectat la relació Puyol i la reina Sofia.
Bueno, no, sí, sí la he detectat. Hi ha moltes coses que deixes fora, no? Sí, hi ha una relació, bueno, no una relació que
sí, com podem pensar tothom, personal, sí,
però exacte. També hi ha una relació amb l'emèrit, jo crec, de lealtat i que he trobat també amb el Felipe González.
De fet, Puyol detecta una cosa que en aquells moments no era fàcil, que és el paper dels reis. El rei, concretament, i sense ser una persona, diguem-ne, d'una tendència monàrquica, allò abraonada, entén perfectament que el paper que pot fer el rei emèrit en aquell moment, doncs, és fonamental pel seu projecte polític. I recordo una cosa, Jordi, igual us recordeu, no, molt ràpidament.
Sisplau.
Quan es crea TV3... Ara és molt diferent, això. Pots veure TV3 a qualsevol lloc del món, però a Madrid no es podia veure. I es va muntar un sistema, no em feu dir què, perquè tècnicament no me'n recordo com va anar, perquè la Casa Reial, és a dir, el rei Joan Carles, pogués veure TV3.
Sí.
TV3 cobria tots els viatges de la Casa Reial. Diu, home, per això ho decidia el cap d'informatius. Escolta, home, 23 anys de Puyol marquen moltíssim, i en aquells moments les coses anaven d'una forma molt diferent, com ara explica molt bé el David, no?
Però a lo millor la persona que t'ha enviat el missatge sap més coses, no?
Sí, sap més coses.
Ah, ok, segur.
Sí.
Has d'invitar-lo un dia.
Sap més coses, sí, sí. De fet, podria haver sortit el documental perfectament.
I no surt?
No.
Ah.
No. Escolta'm una cosa. Per acabar...
Ara eres tu el misteriós.
Sí, ja et diré... Ja, bueno, va, escolta'm, no, home, perquè no tinc perdó per dir-ho. La docu-sèrie, per entendre'ns, avui es pot parlar millor capítol, a partir de Mac, veieu Max tota sencera. Veurem ara si la vida real és quan i a partir d'on es pot emetre, ja està enregistrada, gravada tota, però esclar, David Toreba és un director de cine, també de docu-sèries, ara veiem que també, i també és un escriptor. Llibre, pels que som devots de David Toreba com a escriptor, llibre aviat o no?
Però és que, fixa't, jo estava treballant amb la darrera novel·la, amb Queridos Niños,
sí.
I aquestes propostes que venien de l'interès polític m'agradava molt perquè eren molt pertinents amb el que jo estava escrivint. I era com una mena d'immersió, no? I això ha estat com una documentació en viva, no? Del que volia escriure. Ara estic escrivint una altra cosa, estic començant, no? Però sí, i sempre treballo així, amb parcel·les d'interessos, no? Amb coses que faig al món audiovisual que contribueixen a la propera novel·la, i així jo crec que és com una immersió durant 4 o 5 anys en un territori, i a mi em dona bon resultat, m'agrada això.
Cinema?
Cinema, si tot va bé, estaré rodant una pel·lícula el mes d'abril a Barcelona.
Ah, sí?
Sí.
Pots dir títol provisional i càsting?
Càsting David Verdaguer.
Hombre.
David Verdaguer i Carolina Juste.
Hombre. Carai.
Sí.
Dos grandes, David Verdaguer i Carolina Juste. Verdaguer sí. Ja no explicarem res ja, i de Carolina Juste almenys al marge que té un Goya per una pel·lícula on ella està, que és excepcional, i va fer una obra de teatre al Teatre Nacional de Catalunya, vaja. Acaben el Teatre Nacional de Catalunya també d'altíssima consideració i respecte. I de què va? Ho pots explicar o no? No se sap.
Sí, va de l'humorista Eugeni.
Ostres! O sigui, el Verdaguer farà d'Eugenio.
Ahà.
I interpreto que la Carolina Justa farà de la dona?
Ahà. Sí, sí, mira, mira, que, quanta informació m'estàs sonsacant. Es diu sonsacant en català? No.
Traient.
Ja està, traient.
Fixa't, David troba que viu... Ara està molt a cavall de Madrid i Barcelona, però bàsicament és de Madrid, parla un català que...
No, no, perdoneu-me, perquè aquestes espanyolades del sonsacant són molt típiques.
Sí, a sobre no t'hem de perdonar les espanyolades, mare. Hosti, som estranys, però som bona gent, eh? Saps o no? O sigui que... Escolta'm, David troba, ha estat un plaer novament.
Sí, per mi també, com sempre.
Ja ho sé.
Una abraçada molt fort al Francesc Marc i al Xavi, especialment perquè han sigut col·laboradors amb mi i els agraeixo molt.
Igualment.
I al Xavi també.
Ha estat un plaer.
D'aquí uns moments seuran aquest estudi una persona que... A tu t'agraden les pel·lícules de... Això que et diuen de gènere, de terror, David?
Sí.
Hi ha una pel·lícula que avui fa 15 anys que es va estrenar, que es diu Rec.
15 anys, ja?
Sí.
Uau, com passa? I què està, Paco Plaza o Balagueró?
El Jaume Balagueró. Però és que a més hi ha una història que avui parlem amb Jaume Balagueró, amb Manuela Velasco,
sí,
que era la protagonista,
clar,
i amb Javier Botet, que era la malvada Niña Medeiros. Sí, però sí. No només això, és que també hi serà Cristina Campos. Cristina Campos va ser cap de càsting d'aquesta pel·lícula.
De la pel·lícula.
Correcte, però és que a més, Cristina Campos...
Finalista del Planeta.
Sí, senyor. Finalista del Premi Planeta amb la novel·la Històries de Mujeres Casades. Doncs avui els ajuntem a tots. Cap de càsting, finalista del Premi Planeta, la Niña Medeiros, la protagonista i el director. I el marit, Jaume Balagueró. Tots ells aquí a l'estudi del Món a RAC1. Et va agradar aquella pel·lícula, David?
Sí, em va agradar molt. A mi m'agrada més el terror, com se diria, de suggerència, el de La Semilla del Diablo, no?
Ui.
Però quan està ben fet aquesta, jo crec, sentiment de terror i de acoso, no? M'agrada molt.
Una abraçada, David, i molta sort. Que sigui un èxit, que ho serà segur. Gràcies.
Una abraçada a tots. Gràcies.